Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És divendres, és 24 de febrer, el dia en què arrenca el cap de setmana de Carnaval, la festa més irreverent i que ens acostuma a donar via lliure per criticar i denunciar de la manera més bandarra possible. La veritat és que temes no en falten. Comencem per les lamentables rodalies, podem seguir per les no solucions a la Nacional 340, els Jocs Mediterranis, que havien de ser, no van ser i encara no està clar si seran, si les begudes de les festes s'han de promocionar des d'un ajuntament o no, si l'Hospital de Reus sortirà del forat o no. En fi, millor no segueixo que se'ns acaba el temps, perquè sigui quin sigui el tema, el rei Carnestoltes té on triar per fer befa. Com cada dia hi posem música, tot plegat, i avui estarà cantat. Sí, que les penes marxin cantant. Avui repassarem tota la informació a les comarques de Tarragona, ens endinsarem precisament al Carnaval amb la disfressa d'or que ja té corona enguany. Nosaltres entrarem a la comparsa que ha ostentat aquest títol fins fa només unes hores. Com sempre, espai també per als llibres. Avui no és un llibre en concret, sinó una nova proposta que ens permet rebre una novetat literària cada mes, amb moltes més sorpreses incloses. A més, a partir de la una, música, el Juanjo Odena ens transportarà fins les pistes de ball de l'any 1999 al seu disco Cope. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Nosaltres hi serem fins a 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, sempre en directe a través del web o l'app de Cope, només buscant emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 23 pràcticament, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Com sempre, primer la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continua el cel amb intervals de núvols, núvols prims sobretot. No descartem algunes precipitacions encara a aquesta hora. Encara trobem a més força calitja, per tant poden arrossegar fang i les temperatures tornen a baixar. S'esperen màximes de 17 a Tarragona, de 16 graus al Vendrell, 19 a Tortosa, 18 a Reus i 14 a Gandesa. I atenció al vent, que a l'extrem sud tornem a tenir vent de mestral, pot ser fort, amb ratxes de 80 km per hora litoral o prelitoral i que afectaran la zona dels ports, sobretot a partir de la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat per ara a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, molta precaució a causa de la pluja i també del vent a les Terres de l'Ebre. Notícia que ens cridava ja l'atenció, però avui tenim un nou capítol en el cas de l'alumne de 9 anys de l'escola Eduard Toda de Reus que va rebre una pallissa per part dels companys. Ja els vam explicar a principis de setmana que la família ho ha denunciat amb un informe mèdic de lesions, però avui llegim al Diari de Tarragona que els presumptes autors d'aquest també presumpte cas d'assetjament escolar són 4 nenes i un nen. Diversos testimonis diuen que a l'escola hi ha por a represàlies per part de la família d'una de les menors que va participar en aquesta pallissa perquè, diuen, és una família problemàtica. Ruth Guerrero.
Segons la mare del nen de 9 anys que va rebre la pallissa, tot va passar a l'hora del pati. Un dels nens aguantava el seu fill mentre els altres li propinaven cops de puny i puntades de peu. També diu la mare que els mestres presents al pati no van fer res en aquell moment. Qualifica de problemàtica la família d'una de les nenes que va participar en la pallissa i ara temen represàlies per haver presentat la denúncia.
Estàs informat.
I els ho avançàvem ja també aquest dijous, Tarragona no deixarà de promocionar les festes amb begudes alcohòliques, tot i la carta del Departament de Salut en què els demanen al consistori que no ho facin. Parlen des de Tarragona de cinisme i d'hipocresia del Departament de Salut, que respon que ha fet la mateixa recomanació a altres ciutats. Tarragona diu que respondrà també per carta, de manera oficial.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, manté que es promocionen les festes i no la beguda en si. També ha recordat que el consistori promou el consum responsable i moderat de l'alcohol mitjançant diverses mesures.
És que tota aquesta hipertonteria ens ha de portar a l'absurd? És que al final Tarragona és diferent per alguna raó? És que algú va en contra de Tarragona i algú li fa la garagara i la guitxa? Hem de renunciar a la nostra història i les nostres tradicions?
Mercè Vieto, subdirectora general de Salut Pública i signant de la polèmica carta, ha tret ferro a l'assumpte.
L'alcalde de Tarragona pot fer el que ell cregui que ha de fer, no? Vull dir, hi ha una normativa que prohibeix promocionar, no?, les begudes alcohòliques. I jo crec que la pròpia regidoria i el propi ajuntament valorarà quin canvi vol prendre i quin... Sí. Fa molts anys que ja estem fent aquest recordatori, no és una cosa nova.
L'Ajuntament de Tarragona ja ha anunciat que respondrà de manera oficial a la carta de salut.
Més qüestions. En l'àmbit judicial, el cas Tecnopark arribarà a judici amb petició de la Fiscalia de penes de 4 fins a 6 anys de presó per als acusats. Atribueixen a Àngel Cunillera, Jordi Berguedà, Xavier Gómez i Ramon Urgellés un delicte continuat de falsedat de document mercantil i malversació de cabals públics.
S'ha ordenat ja l'obertura del judici per aquest cas que investiga el suposat cobrament il·lícit de factures per serveis inexistents per part dels responsables d'aquesta societat. A banda de penes d'entre 4 i 6 anys de presó, també el reclama que abonin en concepte de responsabilitat civil els 115.000 euros que van cobrar de la societat per les 6 factures d'uns treballs d'assessorament tècnic i financer que no s'ha demostrat que duguessin a terme. En l'escrit judicial s'apunta que les factures es van presentar i pagar tot i saber que els treballs no s'havien dut a terme.
I un mes després que saltés la polèmica, el regidor d'Acció Social de Torredembarra nega que punxés la llum del seu bar durant 4 anys. Lluís Sunyer diu en un comunicat que vetllarà per defensar-se de les actituds infames contra la seva persona.
La informació la va avançar el diari de Tarragona i Endesa va confirmar que el restaurant Lauca Taverna, regentat per Sunyer, havia estat funcionant amb subministrament, tot i no tenir comptador elèctric des del 2012, quan se li va tallar el servei per impagament en aquest local. En un comunicat, Sunyer afirma que no ha manipulat cap connexió a la xarxa elèctrica i que vetllarà per defensar-se de les actituds infames contra la seva persona i que prepara denúncies, tot i que no concreta cap aquí. Des d'avui, Democràcia asseguren que l'alcalde de Torredembarra hauria de retirar les competències a Sunyer de manera immediata i veu increïble que l'equip de govern permeti aquesta circumstància tan absurda.
Presó provisional sense fiança per a 4 dels 9 detinguts en el decomís de haixix del Perelló al mes de maig. Recordem que els van detenir en frustrar el desembarcament de més de 700 quilos de haixix a la platja del Pont de l'Àliga.
Els altres 5 arrestats compareixeran periòdicament al jutjat i se'ls ha retirat el passaport. Les 9 persones van ser detingudes per la Guàrdia Civil fa 2 dies a Barcelona. La causa continua oberta, però se'ls acusa de delictes contra la salut pública i organització criminal.
12 i 28, la Federació de Veïns de Tortosa exigeix a Foment i a la Generalitat que resolguin una proposta per descongestionar la 340. Les associacions veïnals demanen celeritat, també en les obres del Pont de l'Estat, i una millor regulació del trànsit en hores punta.
Oberts a acceptar diferents models provisionals de bonificacions i de gratuïtat per a l'ús de l'autopista AP7, els veïns de Tortosa han reiterat que no renuncien a la construcció del tram abrenc de l'autovia A7, però des de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, Josep Baubí, lamenta que a dia d'avui el més calent està a l'aigüera.
Foment sí que ha fet els deures, perquè Foment, tal com ens va dir la ministra, ha fet ratlles contínues i rotondes. Però la Generalitat ens té abandonats. Que diguen què volen fer en l'autopista AP7 ja, però no si ho he dit, si ho he deixat de dir, si m'he amagat. Punt número 2, nosaltres no renunciem a l'autovia A7, ni renunciarem. I punt número 3, l'asfaltat de la C12 entre totes les xarxes. Fa mesos que ho estem demanant, temps que ho estem demanant. És un tram molt perillós.
Més qüestions. La Universitat Rovira i Virgili obrirà 90 places de graus amb matrícula a cost total per a estudiants internacionals de fora de la Unió Europea. Això vol dir que els estudiants que hi vulguin accedir pagaran el cost sense de la matrícula. És el preu que paguen els universitaris catalans multiplicat per 4. Això ajudarà, diuen, a millorar els ingressos de la universitat, però amb poques places ofertes la comunitat educativa dubta que pugui significar un gran guany per a la universitat.
La modificació de les condicions d'accés i de matrícula per a estudiants no comunitaris, ni residents ni de països amb conveni de reciprocitat s'aplicarà a 12 graus amb poca demanda. Per exemple, arquitectura, enginyeria agroalimentària, mecànica, geografia i ordenació del territori o història de l'art. Hi ha graus en els quals la universitat no es planteja oferir places perquè ja hi ha una altíssima demanda de gent del país, segons el rector de la URB, Josep Anton Ferrer.
Pot aportar més estudiants internacionals i també alguna cosa més de recursos, però no molts més recursos, perquè els recursos addicionals que hi pugui haver se'ls hi puguin retornar amb ells en temes, per exemple, de formació. Si aquestes xifres, en lloc de ser les que posem aquí, fossin aquelles multiplicades per 10, sí que podrien representar uns ingressos molt significatius. El que preveiem és fer les paus a curt termini.
Per altra banda, el nou grau de química, i que s'oferirà completament en anglès el curs vinent, aquest serà el primer que s'ofereixi completament en aquesta llengua i es podrà fer si hi ha suficients estudiants matriculats perquè hi ha professorat suficient capaç de fer totes les assignatures en llengua anglesa.
I la bona notícia del matí, el Priorat ha presentat ja la seva candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO a Madrid. El 9 de març es farà públic quines candidatures de tota Espanya opten al reconeixement l'any 2018.
El grup de treball sobre Patrimoni Mundial del Ministeri de Cultura haurà de fer ara l'avaluació tècnica de la candidatura Priorat Montsant Siurana Mosaic Mediterrani, un projecte que va començar a caminar ara fa 10 anys per iniciativa de la societat civil. El projecte es basa al patrimoni que es conserva a la comarca, pobles, camins, espai agrari i pedra seca en un paisatge d'herència agrícola plenament vigent a dia d'avui amb els cultius de vinya i oli, així com el valor d'un paisatge cultural que acull un patrimoni immaterial format per tradicions, costums i espiritualitat. Roser Bernet és la coordinadora del projecte.
I ara es tracta de passar el tall perquè ja estigui a la línia de sortida de presentar-se al patrimoni, a la llista del patrimoni mundial a l'UNESCO. Fa 10 anys que estem treballant, continuarem treballant, perquè per nosaltres la candidatura és un instrument per treballar pel territori.
El 9 de març, el Consell de Patrimoni Històric farà públiques les candidatures de l'Estat que optaran al reconeixement de l'UNESCO l'any 2018, juntament amb el Priorat, també aspiren a ser inclosos a la llista el Risco Caído a Gran Canària i el Sitio del Retiro i del Prado a Madrid.
12:32, anem als esports. Ruth, què ens espera aquest cap de setmana?
Amb il·lusió, així marxen els aficionats granats cap a la Romareda. L'equip s'enfrontarà al Reial Saragossa diumenge a les 8 del vespre. Els dos intentaran emportar-se un dels tres punts que són més vitals pels tarragonins. El Reus vol que el nou estadi sigui un fortí, per exemple, perquè rep a casa el Reial Oviedo. Serà demà a les 8 també del vespre. En aquest cas, el partit es preveu més complicat, donat que l'Astúria va cinquè a la taula i el Reusenc onzè. Per tant, i una cosa més, no podem acabar els esports sense fer menció a l'estat dolç que veu el Reus Deportiu La Fira d'hoquei, que jugarà la semifinal de la Copa del Rei dissabte, també demà, a les 5 davant del Vic, al pavelló Amaya Valdemoro a Alcobendas.
Doncs vinga, per tot, és en aquest partit de semifinal. Repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona.
Sí, continua amb la polèmica i destaca que Ballesteros continuarà recolzant les begudes alcohòliques festives, i la imatge és per la màgia de les hades, l'espectacle de la guanyadora de la disfressa d'enguany, la comparsa Chromatic Fusion.
Uh-huh. Anem al Reus Digital.
En to festiu, el rei Carnestoltes de Reus promet desbauxa i gresca, i que Andreu Martín rep un 75% dels vots per ser primer secretari del Partit Socialista de Reus.
Què ens expliquen el del Camp.cat?
El Digital també, en Martín ja mana el PSC a Reus, però no aconsegueix la renovació i es queda també a Reus perquè l'escola pide el Burgar de Reus desallotjada per un incendi a la cuina.
I tanquem amb el diari Més.
En capçalera, que Ballesteros titlla d'hipòcrita la carta de salut sobre la mamadeta, i la imatge és per lluentons, fantasia i plomes, la ciutat de Tarragona embogeix amb la disfressa d'or.
Clar que sí, com ha de ser. Precisament de Carnaval parlem en només 30 segons perquè ahir, Ruth, vas estar envoltada de disfresses, no?
Sí, sí, jo encantadíssima.
Encantada, no. Ara ho escolten, 30 segons, i la Ruth els parla de la disfressa d'or que ha estat ostentant el títol fins fa hores.
Sí, jo em vaig avançar i vaig parlar amb els guanyadors de l'any passat.
Ara en parlem.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy yo soy Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En El Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el carnaval con El Corte Inglés.
Al guanyador de la disfressa del 2016 és... Sinusenta!
Carnaval!
Els delata aquest moment, els enxampem entre bambalines a la Tàrraco Arena Plaça, ultimant els detalls del que en unes hores viuran. Són els guanyadors de la Disfressa d'Or 2016 i el somriure i la il·lusió encara els hi perdura. Avui ens deixen ser part del seu projecte. Són la comparsa Sinus Esport de Torreforta. En rep el seu director, Paco Fiori.
Pues Sinus es un club de karate y una academia de baile que llevamos 15 años trabajando con la ilusión de intentar sacar adelante nuestra propia ilusión, ¿no? En los chiquillos y en más mayores. Y hace 11 años decidimos probar con el Carnaval de Tarragona a ver de sacar una comparsa y funcionó con muchas ganas y con un gran equipo detrás nuestro.
Molta dedicació i molt d'esforç, és difícil creure-s'ho.
Uf, fue un momento único, un momento, la verdad, que muy bonito. Hace 2 años estuvimos con una disfresa, íbamos con la temática de polinesios y quedamos segundos y nos llevamos la puesta en escena y ya fue un momento muy bonito, ¿no? Sobre todo para la gente que tenemos detrás. Y el año pasado fue un momento tremendo, porque cuando ya ves... Ya no el momento que te dicen has ganado, sino cuando ves el espectáculo. Ves el espectáculo, ya sabes que ha salido todo bien, que ha funcionado todo, que no ha fallado nada y que las chicas o los chicos que están en el escenario salen contentos. Ese es el premio más grande que puede haber.
La ballarina Cristina Peco i les seves 6 acompanyants van protagonitzar l'espectacle Alicornio, una part d'un gran equip que posa les mans i el cor. Amb un cost que oscil·la els 300 euros per persona en disfressa i un suport econòmic limitat, va donar amb les claus que van fer decidir el jurat.
Ana Belén, mi mujer, la directora de Sinus Danza, fue la que dijo la temática. Entonces, una vez dice la temática, yo decido... me hago la idea de cómo quiero una disfresa, ¿no? Entonces yo la traslado esa idea al responsable de la disfresa, que es Eduardo Fernández también, Edu. Y tenemos un equipo ahí, ¿no? Entonces, de una base sacas una pirámide, es algo tremendo, tenemos ahí un gran equipo. La coreografía es Ana Belén, la que se encarga 100%, y el hecho de vestuarios, el año pasado fue Ana. La idea es dar constantes cambios al jurado, al público, ¿no? De transmitirle diferentes momentos, no enseñar ya tengo esto, sino transmitirle un O detrás de otro O y que la gente se ilusione en cada momento, en cada cambio que puedas hacer, ¿no? Que les guste lo que esté haciendo. La gente reconoce, ¿no? El caballo, el alicornio, el pegaso con cuerno, llámalo como quieras, ¿no? Porque ha habido nombres de todo tipo, ¿eh? En un año, o sea que...
Una gran família que va dels 4 anys, com l'Eric, als més de 50, i que no s'atura. Torreforta, Tarragona o una residència d'avis seran les parades d'aquests dies. Totes participacions voluntàries de famílies senceres, en molts casos, que poden amb el cansament i l'esforç i que saben treure temps per les activitats lligades al club.
En cuanto acaba este año ya estamos pensando en el año siguiente, lo único que bueno, también tenemos que tener un tiempo de desconexión, ¿no? Porque no solo vivimos del carnaval. Más o menos desde septiembre ya comenzamos a la disfresado. Este año hemos empezado un poquito más tarde, en diciembre, porque no sabíamos realmente qué hacer. Mira, la comparsa, miembros de la Rúa somos 110 más 30 colaboradores más 4 conductores, o sea, somos 144 personas. Pero lo que es la disfresa d'oro en la carroza, en la elaboración de ello, y en total éramos 71, o sea, son familias completas que las tenemos en una nave que estamos bueno, acondicionado para niños, para mayores, para mujeres, para todo, ¿no? Entonces, eso es el carnaval.
Thank you.
que una disfressa, un director artístic Jordi Vinyoles, 18 comparses a dalt de l'escenari, 2 minuts i mig per cadascuna, 3.000 localitats venudes i la recuperació del primer i segon premi. La raó ens la detalla l'Esther Roca, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Tarragona.
La veritat és que la disfressa d'or és un acte que ha patit tota una sèrie d'evolucions i tota una sèrie de canvis, generalment consensuat amb les comparses. Enguany, per exemple, és el tercer any que venim aquí a l'ETAP i llavors sí que és cert que hem hagut d'evolucionar en diferents aspectes. En aquest sentit, les comparses també han anat cada cop creient més en l'espectacle i cada cop creient més en el tema organitzatiu. Llavors, ara és cert que ens trobem en un moment en què estem bastant relaxats tots dins dels nervis que pot comportar un espectacle d'aquest tipus. És un espectacle que cada cop està agafant més força i més volada, i que no tan sols es creuen els comparsers i la gent del carnaval, sinó que la pròpia ciutat també se l'està creient molt. Llavors, bé, moltes ganes al final de veure el resultat del treball de tots aquests mesos de les comparses. I un espectacle com és la disfressa d'or, que és pràcticament únic, sobretot als Països Catalans, que el que es fa aquí a nivell local és molt gran. Ens hem de creure la nostra festa, la nostra feina, i a partir d'aquí anar treballant sobre això.
Tot i no optar al màxim premi, enguany són els encarregats d'obrir una nova edició. Ho fan com una autèntica tribu, amb la creació de Marc Bermúdez i en la posada en escena amb Natàlia Fernández. Atraparan els nostres somnis.
Indios, los indios Sioux. Y hemos intentado hacer algo totalmente diferente a lo que ahora mismo te puedes imaginar. Entonces hemos buscado mucho los colores, hemos buscado mucho la fantasía de los indios, ¿no? La gente no hizo ni falta ver la cara de ilusión de decirle participamos pero no concursamos, pues adelante. Y bueno, hemos sacado una disfresa impresionante, hemos innovado otra vez en lo que es la disfressa d'or.
I vostès tenen preferència? La disfressa d'or 2017 és... En Paco ens diu la seva.
Nosotros no podemos ganar, ¿no? Pero siempre nuestra niña es la más bonita, ¿no? Pero no puedes hacer apuestas, porque siempre hay un as escondido detrás de la manga. Entonces puedes ver algo, pero realmente no lo estás viendo todo. Yo apuestas por la mejor. ¿Cuál es la mejor? Por la que lo demuestre en el espectáculo, en el escenario. Y sobre todo la que tenga mucha ilusión y transmita eso al jurado y al público, que al fin y al cabo de eso se trata.
Ei no es mulla, posa igualtats, ho farà l'Ester. El Carnaval de Tarragona és molt més.
A mi particularment m'agrada molt la rueta infantil, perquè trobo que d'alguna manera els nens, clar, són nens molt petits, i també la cara d'il·lusió que fan de sortir a la Rambla i fer una rua. I el dimarts l'enterrament, una mica per la barreja de tot, pel tema de l'enterrament, que d'alguna manera s'acaba, no? Llavors tens aquella enyorança que s'està acabant, i perquè hi ha els premis de les comparses, llavors, bueno, veure les cares, per una banda els guanyadors i per l'altra els que no, bueno, és emocionant.
Rues de 3 hores amb molt de color i moviment, atractives pel públic i amb una clara aposta pel turisme. Se les perdran?
Sobretot les comparses que treballen durant tot l'any per tirar aquesta festa endavant, no? Doncs, llavors, clar, quan veus que les cares d'il·lusió que fan, quan veuen la seva disfressa, quan veuen el resultat, el públic del carrer, és molt emocionant en el sentit de dir, bueno, d'alguna manera jo estic donant un cop de mà que això surti bé.
El que viene y lo ve, repite seguro, porque estamos todos de la mano, ¿eh? Trabajamos todos con muchas ganas y todos de la mano, tanto comparsas como ayuntamiento, como todos los equipos posibles humanos que puedan haber, estamos todos de la mano por hacer un carnaval grande en Tarragona.
Senyores i senyors, arrenca el carnaval. Bikins, àligues, Bollywood, Tarragona 2017, ventafocs, texans o indis, què seran? Carnaval, carnaval. Prenamorado. Dime cuál es el remedio para...
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Uns segons i arribarem ja a 3:15 abans de passar els llibres. Ruth, et feia avui a l'estudi aquí amb plomes i amb coses, no?
No, esperat. Però...
Ah,
no,
després.
Sí, esperat. Que això no s'ha acabat aquí.
Ah, molt bé, molt bé. La cosa promet, doncs. Bé. Prometem foto, també. Fantàstic reportatge, no? Ens hem endinsat, no, aquí a les bambalines de la Disfressa d'Or, que ara ja sí té guanyadors d'enguany, no?
Sí, té guanyadors. La temàtica diferent, eh? Molt diferent. Eh? Enguany de fades, sembla ser, de Ventafocs. O sigui, la guanyadora ha sigut Cromata i Fusion, mentre que el segon premi se l'ha endut l'estudi de dansa Montserrat. I s'ha de dir que era una autèntica Ventafocs, i ja la carbassa, la seva carrossa, tot. El que es van poder veure ahir a la nit va ser un espectacle que es deia La màgia de les hades, i sota la tenta, sobretot, dels 3.000 espectadors que s'hi donen lloc, eh? Que no hi havia res.
No hi havia ni una ploma més, ni un marabú més.
Més del reconeixement s'enduen 600 euros, els guanyadors.
Molt bé, doncs escolta, l'enhorabona als guanyadors d'enguany. Hem de dir que abans d'acabar el programa, evidentment, farem una repassada d'alguns actes de carnaval, així que no s'ho perdin. Ara anem als llibres. Vinga, continuem el programa sabent que cada setmana gaudim molt aquí descobrint llibres, descobrint històries i també projectes. Avui la cosa està relacionada amb els llibres, perquè què els semblaria rebre cada mes a casa un llibre diferent? Un llibre sorpresa, una recomanació mensual que ens arriba a la bústia. Doncs aquest és l'esperit de Bookish. I per saber una mica més del projecte ens acompanya avui al programa una de les cofundadores de Bookish, és l'Anna Gurgui. Anna, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos.
No, encantados nosotros de que estéis aquí porque descubrimos en la redacción el proyecto y la verdad es que nos encantó la idea, porque ahora que está tan de moda que recibir cajas con productos de belleza, con ropa, productos gourmet, oye, ¿por qué no libros, no, Ana?
Sí, sí, estamos realmente muy contentos de haber lanzado este proyecto. Como tú dices, las box ahora mismo están muy de moda. Y Bookish lo que viene a ser es una box de suscripción literaria, ¿no? Uh-huh. Donde cada mes recibes en casa o donde tú nos digas una novedad literaria, sorpresa, en una caja artesanal y personalizada que contiene, además del libro, un mapa de la experiencia que te acompaña en toda la lectura y en la postlectura y un detalle que siempre va vinculado con el libro.
Uh-huh. Ahora me cuentas más de estos elementos que acompañan al libro, porque primero cuéntame cuándo y cómo nace esta idea y dónde.
Mira, esta idea nace hace un año, más o menos, y surge, bueno, yo vengo del sector editorial, ¿no?, y salí de una feria internacional, que es la de Frankfurt. Y bueno, y surge de la cantidad, ¿no?, de novedades editoriales que se publican durante el año, ¿no? Un ejemplo claro, el sector editorial en el 2016 publicó unos 81.000 títulos. Uh-huh. Y luego, pensando, el ciudadano español de media aproximada trabaja unas 1.115 horas al año, ¿no? Y ante estos, pues muchísima gente tiene poco tiempo de ir a librerías y muchas veces, ¿no?, van a grandes almacenes donde lo compramos todo de golpe, sí, y nos vamos al stand de novedades y no hay nadie, ¿no?, que te prescriba, que te oriente, ¿no? Y Bookish surge de aquí, de buscar la forma sencilla de encontrar una novedad editorial para lectores.
Uh-huh. Nos decías que lo importante también es no solo el libro que recibimos, sino cómo lo acompañamos. Es decir, la caja ya de entrada ya es un poco parte del regalo, ¿no? Porque sí, es una caja pues hecha a mano. Yo les recomiendo que entren en www.bookish, acabado en sh.es, para que lo vean, ¿no? Porque son cajas que se hacen específicamente para cada pedido, ¿no?
Sí, son personalizadas, ¿no? Van con el nombre como si fueran dedicadas, ¿no?, para cada lector. El forro interno también es para cada mes diferente. También nos inspiramos, pues, en la temática del libro, o no, hay libros que te transmiten colores o alguna imagen, ¿no? Pues lo intentamos transmitir en el diseño interior. Uh-huh. Y el mapa de la experiencia, como tú dices, también es muy importante porque trabajamos muy a fondo la lectura, contamos anécdotas del autor o revelaciones de cómo se ha escrito el libro, ¿no? Depende de cada libro, también de cada autor y cada editorial que trabajamos conjuntamente este mapa.
Este mapa y después esta sorpresa que nos dicen, que evidentemente sí. Viene con cada libro y hay una distinta. Esto no podemos desvelar.
Sí, exacto. Por ejemplo, este, el mes pasado, el libro, bueno, la autora le encantaba la cocina, había escrito también muchos ensayos de cocina y una receta muy particular era el pollo, ¿no?, con pimentón y, sí. Bueno, pues en forma de detalle pusimos una postal con su receta, con una ilustración y acompañado de una bolsita con pimentón, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? Siempre buscamos también ese toque de originalidad.
Claro. Y, oye, ¿cómo escogéis los libros, Ana? Porque evidentemente yo, si ahora me suscribo, ahora nos cuentas cómo funciona aquello, el paso a paso, pero si yo ahora me suscribo para recibir ya un libro en febrero, ¿el libro es al azar o yo tengo que poner algunas preferencias en cuanto a estilos, por ejemplo?
No. Mira, de momento, bueno, en Bookies seleccionamos novedades de ficción contemporánea, desde libros más intimistas a thrillers psicológicos, ¿vale? Siempre buscamos la calidad literaria, también que nuestros lectores descubran nuevas voces o voces diferentes, ¿no? Que sobre todo que la lectura sea una experiencia, con autores con un estilo fresco, una voz propia, fuerte y que tengan algo potente, ¿no? Nosotras, en cierta manera, ya hacemos una selección personalizada del libro para un tipo de público que tenemos. Lo seleccionamos nosotros mismos. Como tú dices, el suscriptor no va a nuestra web y puede elegir, ¿vale? O sea, lo seleccionamos nosotros, las editoriales cada mes, nos envían todas sus novedades, también nos ayudan pues a filtrar más, ¿no? Porque ya saben más o menos lo que buscamos.
Claro.
Y elegimos una línea editorial, ¿no? Como te digo, pues que puede ir de un mes sacamos una novela familiar, otro mes un thriller, pero de momento no hay elección, ¿vale? Sí que en un futuro vamos a añadir un grado más de personalización, como por ejemplo dar a escoger entre tres tipos de libros sin revelar cuáles serán, pero sí, por ejemplo, orientando la temática.
Bien, esto ya a futuro. Tendremos que estar pendientes de lo que vaya pasando en
sí,
Bookish.
Sí.
Explícanos el funcionamiento. O sea, yo entro en vuestra web y me suscribo. ¿Y cómo
Exacto.
funciona esto?
Tú te suscribes. Cada mes pagas 21,95 €. Uh-huh. Y tú, entre el día 10 y 20, recibirás tu Bookish.
Entre
¿vale?
Eso, estos
sí.
21,95 € incluye todo, ¿eh? El libro, la caja, el
incluye
mapa, el
todo,
detalle, el envío, todo.
Todo, el envío y todo. Y, por ejemplo, que dices, mira, este mes tengo muchas lecturas pendientes o el mes siguiente no me va bien por X razones, pues tenemos una pestaña donde tú puedes cancelar pausar tu suscripción.
Ah, muy bien.
Vale. Uh-huh. O sea, que no estás anulando tu suscripción, pero dices, mira, el mes, ahora que viene febrero, pues no me va bien o tal, pues la pausas y la renuevas pues en abril, por ejemplo, que ya te apetece otra vez empezar a leer otro libro.
Claro. Además, si, por ejemplo, no hay ningún tipo de permanencia, entiendo, entonces, ¿no?
No, es mensual, no tienes ningún tipo de permanencia. También tienes la opción de regalar un Bookish, por ejemplo, o sea, si tú no eres un gran lector o los libros no van contigo, pero tu pareja, tu madre, tu padre le encanta leer, pues también tenemos la opción de regalar 3 meses, con lo cual tu amigo, pareja, etc. recibirá durante 3 meses la suscripción, durante 6 o un año entero.
Ah, muy bien, la verdad es que es un muy buen regalo por lo que dices, porque no es solo el libro, ¿no?, sino que viene acompañado de muchas cosas, y yo aquí ya le sumo también la sorpresa de recibir algo por correo, que es que esto se está perdiendo y a mí me parece terrible. Cuando recibes un paquete o una carta, hace tanta ilusión, que no sea del banco.
No, aparte nos ha pasado mucho, ¿no?, que nuestros suscriptores en redes sociales nos dicen, es que aparte suele ser que lo reciben el lunes o el martes, que es inicio de semana, ¿no?, que a todos nos cuesta empezar, y es como, Bookish, me habéis alegrado el día, ¿no?
Claro.
Porque llego a casa cansado, he tenido un mal día y acabo bien el día, ¿no? Y esto realmente nos hace muchísima ilusión, ¿sabes? Uh-huh. Porque es la parte de la emoción, lo que dices tú, que sabes que el paquete te está esperando en casa.
Claro.
Y quieras o no, te rompe un poco la rutina del día a día. Y esto, la verdad es que nos emociona mucho y emociona también a nuestros suscriptores.
Uh-huh. Es un muy buen regalo en cualquier momento, pero por ejemplo también pensando, ya estoy pensando en abril en San Jordi, es un regalo muy original, o si estamos lejos, es una manera también de regalar el libro, ¿no? Ese día, o sea que es buena idea.
El día de San Jordi pensamos que es el regalo perfecto, ¿no? Porque es mucho más que un libro, aparte que te vendrá la caja personalizada, es el regalo perfecto para cumpleaños también, y bueno, en Navidades también nos ha ido muy bien, la verdad, el tema del regalo.
Oye, Ana,
está regalando mucho más que un libro.
Claro. Digo yo, una duda que tengo, si ya tengo el libro, si me llega a mí mi book y si resulta que ese ya lo tenía, ¿qué pasa?
Vale, mira, en primer lugar, difícilmente lo tendrás, ¿no? es verdad, más que nada que... Bookies, sobre todo, se compromete a lanzar, a enviarte los libros que se han publicado hace una semana o incluso antes de que se publique dos días antes, ¿vale? O sea que realmente es difícil que lo tengas. Ahora, nunca se sabe, siempre puede pasar, ¿no? Entonces te devolvemos el dinero de ese mes y, bueno, te devolvemos el dinero y el mes siguiente, pues esperemos que no lo tengas. Pero ya te digo que de los tres bookies que hemos lanzado no nos ha pasado y no nos ha pasado por esta razón, porque se han publicado la misma semana en que nosotros hemos enviado el bookies.
Uh-huh. ¿Trabajáis con autores nacionales e internacionales, Ana, en este caso?
Sí, trabajamos con nacionales e internacionales, ¿vale? También trabajamos con todas las editoriales de España que trabajan muy bien el libro, cuidan muy bien el proceso editorial. Realmente es que el sector editorial en España está muy bien diversificado, con lo cual nos ayuda mucho a seleccionar muy bien las novelas, ¿no? Trabajamos desde con Penguin Random House hasta con libros del asteroide.
Uh-huh. También aquí hay también es un regalo magnífico, estoy pensando, porque además aquí cada semana hablamos de libros y evidentemente el libro en formato digital es comodísimo, es una maravilla, pero quedamos unos cuantos, ¿no? Resistentes, románticos, que nos gusta tener el libro en papel en la mano, ojearlo, ¿no? Revisarlo.
Sí, la verdad es que nosotros en Bookies apostamos por el pasar las páginas, ¿no? En el sentido más romántico, entendemos el libro como un objeto de valor y lo hemos estudiado, evidentemente, el mercado, y el libro en papel aún le queda muchísimo recorrido. Realmente hace 3 años parecía que el libro en digital, ¿no?, se iba a comer al papel, y la verdad es que ahora los datos no tienen nada que ver a ese anuncio. Y bueno, realmente los lectores, ¿no?, el pasado diciembre, el 79% de los lectores españoles aseguraban que preferían leer el libro en papel. Uh-huh. Entonces apostamos por ello.
Claro. Tenemos que decir que mandáis, no son ediciones de bolsillo ni nada por el estilo, es el libro en el formato estándar, digamos, el grande.
El libro en formato estándar, el que saca la editorial, exacto. No, uh-huh, es una edición especial ni de bolsillo, no.
Pues una muy buena opción para regalar. ¿Enviáis a toda España, Ana?
Sí, enviamos a toda España. Lo que pasa que a Baleares y Canarias aún no, pero en breves lo vamos a enviar. Y a nivel internacional nos lo han pedido muchísimo y ya también lo estamos trabajando.
Ay, claro.
Antes de... Sí, claro.
Es que cuando estás fuera, que echas de menos a veces, ¿no?
No, y que realmente el que está trabajando fuera o viviendo fuera, pues qué mejor que poder enviarle o que se suscriba un regalo, ¿no?, que se echa de menos.
Claro.
Y nos lo han pedido muchísimo y antes de verano es nuestro próximo objetivo.
Muy bien, tienen que estar muy atentos a las novedades de Bookish en www.bookish.es. Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido aquí en la redacción, nos ha encantado vuestro proyecto.
Gracias a vosotros.
Así que vamos, yo ya he visto las cajas, me voy a suscribir, pero ya.
Muchas gracias y espero que te guste mucho y gracias, de verdad.
A vosotros, que vaya muy bien.
Venga, chao, adiós.
En només uns segons arribem ja al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb molta música, amb el Juanjo Òdena i també amb la repassada d'actes de carnaval al voltant de tota la demarcació de Tarragona. Així que no s'ho perdin. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos a comenzar en Alicante porque un profesor de un instituto ha sido detenido por presunta prostitución de menores. Buscamos los detalles de esa última hora, COPE en Alicante. Isabel Bartolomé.
El detenido está acusado de prostituir a 5 menores. Al parecer han sido 2 chicas quienes denunciaron que las citaban hoteles en Valencia para mantener relaciones sexuales normalmente los fines de semana. El hombre es profesor de un instituto del municipio alicantino de Benissa, de donde ya la Consellería de Educación le ha apartado. Las chicas con las que quedaba no eran alumnas suyas, sino jóvenes a las que conocía desde hacía algún tiempo. Tras su detención ya ha quedado en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cada 2 semanas.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se va a reunir con Ciudadanos el próximo 2 de marzo para intentar solucionar la crisis institucional abierta tras la investigación a Sánchez. COPE Murcia, Paula Pascual.
Será el próximo jueves la reunión que puede marcar el futuro del presidente de la Comunidad de Murcia. Pedro Antonio Sánchez negociará con Ciudadanos sobre su situación judicial en el caso auditorio sobre el pacto de investidura que firmaron, un pacto en el que se acordó que cualquier cargo público imputado tendría que dimitir. Por ello, Ciudadanos va a dar la opción al presidente de Murcia de que busque un sustituto. Recuerden que Pedro Antonio Sánchez tendrá que acudir a declarar por el caso auditorio el 6 de marzo.
El sindicato CESIF le pide al gobierno que convoque ya las oposiciones a profesor para evitar que este año se queden sin cubrir hasta 50.000 plazas fijas. Advierten de que esto puede perjudicar a la calidad de la educación. Susana Moneo.
La tasa de interinidad alcanzará el 20%, muy elevada, y no solo aumentará la precariedad laboral, sino los proyectos educativos de los centros. Mario Gutiérrez es el presidente de CESIF Educación.
Se hace un proyecto que eso tiene un proceso que son varios años y para eso se necesita una plantilla estable. Tener un 30 o 40% de esa plantilla rota todos los años es muy difícil implantar un proyecto de mejora en un centro educativo donde no tiene una estabilidad la plantilla.
Denuncian además que esto favorece la segregación lingüística en comunidades como Cataluña y Valencia. La tasa de interinos allí es mayor que la del resto de España y solo se contrata a quienes tienen la capacitación lingüística de esas comunidades.
Y se cumplen 6 meses del terremoto en el centro de Italia. Pueblos enteros quedaron destruidos y miles de desplazados están todavía en centros de acogida. Estamos en Roma, corresponsal Eva Fernández.
En la madrugada del 24 de agosto, una gran sacudida de 6,2 grados sepultó a 299 personas en el centro de Italia. Tan solo en Amatrice fallecieron 229. En estos momentos, cerca de 12.000 desplazados todavía no han podido regresar a sus hogares y continúan viviendo en casas prefabricadas y polideportivos. Los trabajos de reconstrucción avanzan con mucha lentitud y las pérdidas ascienden a más de 23.000 millones de euros. Hoy en día, en el pueblo de Ponzano, una enorme grieta originada por el terremoto derrumba a la población a 1 metro cada jornada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, ¿qué has visto ya el coche de Fernando Alonso?
Sí,
para
lo
este
ha visto
año?
Todo el mundo, porque está dando vueltas la foto del nuevo coche de Fernando Alonso. Eso hay que saberlo y el que lo sabe es Carlos Miquel. Bueno, vámonos hasta Woking. Allí ha sido en la casa de McLaren donde se ha presentado el nuevo coche de Fernando Alonso para esta temporada. Tiene todos los detalles, como digo, el enviado especial Carlos Miquel.
En un auditorio de formas galácticas, McLaren ha presentado su nueva era, el McLaren MCL32, con una nueva decoración muy llamativa, de naranja y negro, y es un coche con un aspecto francamente bueno. Habrá que ver en la pista. De momento McLaren está confiado en tener un gran chasis y tiene algunas dudas sobre el motor que van a tener. Alonso ha dicho que es uno de los coches más bonitos que ha llevado en toda su carrera deportiva.
Es la primera vez que vemos el coche hoy y estamos emocionados. Contento por ver los colores de McLaren, es más naranja y será sexy si es rápido. Es uno de los coches más bonitos que ha llevado nunca. Necesitamos no prometer nada a nuestros aficionados, solo trabajo duro.
Y a esta hora en fútbol está previsto conocer el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League después de ser el único español clasificado tras la eliminación del Athletic de Bilbao y del Villarreal.
Gracias, Corro. Hasta luego. Vamos a la 1:04 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Permíteme darte un caprichito hoy.
Llega la rebaja final del Corte Inglés con hasta un 70% de descuento.
Quiéreteme.
Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos.
Aprovechate. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 6 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Nou capítol en el cas de l'alumne de 9 anys de l'escola Eduard Toda de Reus, que va rebre una pallissa per part de companys. Ja els vam explicar a principis de setmana que la família ho ha denunciat amb un informe mèdic de lesions, i avui llegim al diari de Tarragona que els presumptes autors d'aquest també presumpte cas d'assetjament escolar són quatre nenes i un nen. Diversos testimonis diuen que a l'escola hi ha por a represàlies per part de la família d'una de les menors que va participar en la pallissa perquè són una família problemàtica. Ruth Guerrero.
Segons la mare del nen de 9 anys que va rebre la pallissa, tot va passar a l'hora del pati. Un dels nens aguantava el seu fill mentre els altres li propinaven cops de puny i puntades de peu. També diu la mare que els mestres presents al pati no van fer res en aquell moment. Qualifica de problemàtica la família d'una de les nenes que va participar en la pallissa i ara temen represàlies per haver presentat la denúncia.
I Tarragona no deixarà de promocionar les festes amb begudes alcohòliques, tot i la carta de salut en què es demana al consistori que ho facin. Parlen de cinisme i hipocresia per part del departament, que respon que ha fet la mateixa recomanació a altres ciutats.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, manté que es promocionen les festes i no la beguda en si. També ha recordat que el consistori promou el consum d'alcohol responsable i moderat de l'alcohol mitjançant diverses mesures.
És que tota aquesta hipertonteria ens ha de portar a l'absurd? És que al final Tarragona és diferent per alguna raó? És que algú va en contra de Tarragona i algú li fa la garagara i la guitza? Hem de renunciar a la nostra història i les nostres tradicions?
L'Ajuntament de Tarragona ja ha anunciat que respondrà de manera oficial a la carta de salut.
I també els diem a aquesta hora que un mes després que saltés la polèmica, el regidor d'Acció Social de Torredembarra ha negat que punxés la llum del seu bar durant 4 anys. Lluís Sunyer diu en un comunicat que vetllarà per defensar-se de les actituds infames contra la seva persona, tot i que Endesa va dir que el restaurant Lauca Taverna, regentat per ell, havia estat funcionant amb subministrament, tot i no tenir comptador elèctric des de 2012, quan se li va tallar el servei per impagament. Sunyer anuncia mesures legals, però encara no concreta cap a qui pot preparar denúncies. És la 1:08, 20 segons per la publicitat, i hem de posar en marxa la pista de ball.
En Carrefour, todo cuenta. Por eso hoy encontrarás fresón tarrina de 500 gramos al 3x2. Llévate 3 unidades y la tarrina te sale a tan solo 1,27€. Recuerda, hoy en Carrefour, fresón tarrina de 500 gramos al 3x2. Llévate 3 unidades y la tarrina te sale a tan solo 1,27€. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
Disco Cope.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, just talking.
Sí, sí, s'estan preguntant ara mateix quin any era quan estaven ballant aquesta cançó per primera vegada, gràcies al Juanjo Odena, el nostre DJ de capçalera. Hola, Juanjo.
Hola, bon
molt
dia.
Bon dia. Els dic que és l'any 1999, eh?
Exactament.
Quan ens va arribar aquesta cançó per primera vegada i la vam ballar tant. Ai, fèiem coreografia.
I tot.
Aquest Mambo No. 5 de l'Ubega és original de l'Ubega o és també un...
Bueno, és d'aquelles cosetes que les arregles una mica, i no? Tira pelante.
Una mica d'allà i fas un èxit de l'estiu.
Sí, sí, sí.
Que després ha perdurat,
sí,
però...
Sí, d'aquelles que al final acabaves odiant de tant de ficar.
Una mica sí, eh? Sí, perquè sí. Això passa molt... Bueno, a les, suposo que part de la feina dels DJs, evidentment, és no repetir, no? Espaiar molt les cançons, sí, sí, però sí. Amb la ràdio, per exemple... no passa tant, això. Si estàs fent un viatge en cotxe, la mateixa cançó, aquest Mambo No. 5, podia sortir 6 vegades, en poca estona.
Perfectament.
Que no és una mica...
Bueno, en aquella època la gent anava a les discoteques a escoltar música. I llavors només escoltaven en un moment que anàvem. Però els que treballàvem allí, que si hi érem sempre, escoltàvem mil vegades més que la resta de mortals, no? Llavors, doncs... Clar, quan tothom, oh, fica'm aquella que... Però tu per dins pensaves, no.
No, sisplau, no?
Sisplau, una altra vegada, no.
Que quan sortia una cosa com aquesta, tu pensaves, aquesta és la típica que em vindran a demanar 50 sí, sí. vegades al llarg de la nit.
Sí, sí, n'hi ha unes quantes, i jo em recordo unes quantes, d'aquestes odioses de que primer les començaves a ficar i dius, jo, que bé que funciona, que bé que s'ho passa la gent, però al cap d'uns mesos estaves ja...
Posa noms, Juan Jodena, quin
jo
és?
Jo la primera, la Dolce Vita. La Dolce Vita va ser un fenomen espectacular. I va haver una cançó que després mai més s'ha ficat, perquè era horrorosa, però que va tindre molt d'impacte, que era el Vamos a la Playa, de los hermanos Rigueira.
Sí.
Allò era cada nit, no sé quantes vegades, i perquè era horrorosa. I d'aquestes dirien... És que les tinc gravades a foc al cap, no? Perquè era tot un estiu allí, tarda
i nit. Te la poso ara i et surt urticària, marxes corrent de l'estudi.
Però ja m'he curat una mica. Algun dia la fico, en alguna festa de les que fem, la fico.
Però bueno, quan ja, no? Sí, sí, quan t'han deixat posar tot el que tu vols.
Si no em queda més remei, doncs...
Bé, aquesta igual, el Mambo No. 5, la podríem evitar, ja no te la torno a posar més. Et poso Whitney Houston, que també la tinc a la llista. Va, My Love Is Your Love, ara feia dies que no sortia la Whitney. Sí. Té un ritme diferent, no?, per la Whitney.
Sí, bueno, aquí va buscant i fa un guinyo aquí al gospel i...
Sí.
Sí, però bueno, tampoc et pensis que són ritmos afros, és a dir, que venen d'Àfrica i l'origen de tots ells, doncs, per tant, sempre surten, quasi tots els cantants així de color tenen...
Acaben ritme, trobant el seu moment, no?
Sí, sí.
Això era l'any 1999, Mira. If you're sleeping with me, canviem radicalment de registre perquè m'has posat aquí a la llista un clàssic, claro. I la veritat és que m'ha sorprès que sigui del 99,
sí.
Aquest Maria, de Blond, i jo pensava que era anterior.
No.
She moves like she don't care, smooth as silk, cool as air, ooh, it makes you wanna cry, she doesn't know your name. Subway train, ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
Jo em pregunto que quan Blondie estava assajant aquesta cançó, no? Si serien conscients de que arribaria a ser un temazo d'aquests, no? Que hem conegut any rere any generacions diferents,
sí.
No?
Em portava unes quantes ja, Blondie,
Sí, sí, sí. Per això, però que no saps, no? Fins a quin punt una cançó tu pots intuir...
Jo penso que mai ho saps.
Mai ho saps.
Jo crec que mai ho saps. Jo recordo en aquelles èpoques quan venien els viatjants que portaven la música a les botigues i esto, això sonarà molt, això, i tu t'ho miraves i dius, no, a mi no m'agrada, segur, i sempre entraves en aquella discussió, però algunes vegades l'encertaves tu, alguns cops ell, o sigui, no saps mai per què li donarà a la gent, perquè a vegades, doncs, jo què sé, el fiquen en un anunci de televisió i aquella cançó que anava a passar totalment desapercebuda, doncs ara és un gran èxit, no? Si, igual la cançó doncs, no tenia res, però bueno, l'associes a la publicitat i a força de ficar-la, doncs, acabem acceptant.
Al final acaba quallant, no? L'any 1999 coneixem aquest Maria de Blondie i també, per exemple, teníem un nou èxit de Lenny Kravitz. És el Fly Away. Sonava així l'any 1999. To anywhere I please. Què expliques de Lenny Kravitz, Juanjo?
Pues, també està entre els top 10.
Aquest t'agradarà.
Jo sí que amb això estic molt definit a nivell musical. I, doncs l'altra setmana parlàvem del Jamiroquai, sí, i l'electrofunk. Aquí tenim un altre exemple d'electrofunk. Realment està més a prop del rock que no una altra cosa, no? Però és un el funky, diguem, més electrònic, més agressiu, i Lenny Kravitz no té desperdici.
No, no,
l'altre.
Ai, mira com li agrada. Va, li poso una mica més, eh? Això és electrofunk, també, un terme que vam aprendre el darrer dia amb el Juanjo, ja saben, aquí també aprenem, a banda de recordar moltes cançons, aprenem. Anem ara amb un altre tema, en aquest cas Bob Marley, amb Funk Star Deluxe, és
sí,
així, ho he dit, eh?
Sí, és un DJ de l'època que agafava doncs, grans èxits de Bob Marley, en aquest cas és el Sunny Shining, que és un èxit dels anys començaments dels 80 i li dona un toc disco.
Tornem aquí, a l'agafar una cançó que havia estat un èxit abans.
Correcte.
I li donem aquest aire nou.
Ah, això mateix.
Sonava així. Ui, Bob Marley, no sé si li hauria agradat això. Hauria de buscar l'original per comparar.
Sí, no s'assemblen en res.
No, ara t'anava a dir, no. Dic, no sé.
Aquesta és una bona feina, d'un disc jockey, perquè realment a vegades fer un remix implica espatllar l'original, però jo aquí crec que ha fet una bona feina, està molt bé aquest tema.
Doncs aquest sí que era molt de pista, de ballar, sí. De ja fos l'hora que fos, és igual, no? Anem amb una altra, que també és de ballar, però també és molt de cantar, aquesta. Sí, Moloko ens portava aquest Sing It Back l'any 1999. Aquesta m'encanta, que m'encanta. Són les cançons d'aquestes cançons que no saps ben bé
no saps què té, però està allà. Sí, sí, sí.
Sí, sí, ja te la podem posar quan sigui.
Sí, correcte.
És curiós,
jo sempre la tinc present i tampoc no és una gran cançó, però des d'aquestes la fiques segur que treballa.
Sí, sí, sí.
Encara que no... Però, diguem, és agradable, és per ballar, té aquell tros de melodia, de vocal que dius, bueno, fas el one chip pay que dic jo, que,
sí, però
bueno,
pots,
que no sap anglès, fa
exacte,
una mica
pots, no?
El one chip pay i
aquesta connexió. Tirat. Amb la cançó és una mica també aquest so del que parlàvem l'any 98 amb el Together Again de la Janet Jackson, no? Amb els Mavericks, no? Un so càlid, no? Mm. Així com de bon rotllo, suau, correcte, no? Mm. Sense excessos, però passar-t'ho bé. No t'he dit res del que va passar l'any 1999 i van passar moltes coses, te'n destaco poquetes, dos o tres. Per exemple, va ser l'any que va entrar en vigor l'euro, eh? Va ser el 99, l'1 de gener, aquella nit, no?
Aquell any fatídic.
Aquell any fatídic de esos barros recogidos estos lodos, sí, sí, no? Però sí, aquell any que les imatges del dia 1 de gener eren d'aquells primers euros que sortien dels sí, sí, caixers, no? Com si vinguessin sí, d'una galàxia diferent.
I tant.
Doncs bé, aquí estem, per veu per mal, eh? Uns quants anys després sí, sí, ja tenim l'euro instaurat. Aquell any també, per exemple, la ONU va retirar tot el seu personal, el personal britànic i nord-americà d'Iraq. Recordem que estem ja en aquest procés de la guerra d'Iraq. Un terrible terratrèmol a Turquia, 17.000 morts i a nivell esportiu, per exemple, destaquem que Michael Jordan va deixar la NBA. Mm-hmm. Només algunes cosetes, que si no ens dona temps a repassar totes les cançons. Passem ara, anem a una altra dona. En aquest cas, jo recordo, jo de fet tenia aquest disc de Cher, el recordo, a més amb una portada que, vista ara amb el temps, la Katy Perry d'ara, me'n recordo bastant a Cher,
sí,
no?
Sí.
Aquesta Cher que va, no sé si tornar, però bé, podem dir que va tornar una
sí,
mica, no?
Sí, va tornar.
Va tornar,
sí, sí,
sí. Sense Sony.
Correcte.
Reconvertia una mica en diva de les pistes de ball, sí, no? Sí. De discoteca.
Sí, sí, va agafar aquest rol claríssimament.
No, va ser una cosa una mica fabricada. Sí, sí. Per sí, això, sí. Recordo tot aquell disc desenyat, amb el cabell
sí, sí,
rosa,
sí,
veritat?
Correcte, sí, sí, sí.
Believe. You keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. La veritat és que no havia pensat fins ara que he tornat a escoltar aquesta cançó gràcies a la llista que m'ha fet el Juanjo amb aquesta similitud, no? La Katy Perry, que ara és molt de discoteca, no? Molt,
sí. Bueno, tot és cíclic. Van sortint les mateixes coses adaptades als temps, però
clar,
la història es repeteix.
T'ha de dir, la Katy Perry porta el cabell blau, la Cher el portava rosa.
La veritat és que, clar, ja està quasi tot inventat. Inventar alguna cosa sí, nou sí, és molt difícil.
Però sí, va ser com un reneixer, no? Com allò, molt la Cher discotequera, que sí, no, sí, no teníem aquesta imatge seva.
Correcte. Uh-huh. I si et fixes la cançó, ja, aquí hi ha un porron de DJs aquí donant-li el toc discotequero adequat, perquè evidentment Cher no havia fet mai res ni per assombro com això.
Clar, sí, aquí està tot amanyat, no?
Tot treballat de dalt a
baix. La culpa del DJ, no?
Sí, correcte.
Aquesta veu distorsionada, no? Sí, clar, sí. Després d'això en directe devia ser difícil de sentir aquesta cançó.
Sí.
No sé si me la va arribar a cantar. Sí, alguna. Bueno, seria playback.
Seria playback.
Perquè això, no? Amb tants arreglos, suposo que és molt difícil fer una versió sí, per un directe.
Home, ara ja hi ha aparatets d'aquests que fan servir els del reggaeton, que és el mateix, Però ara ja això ja ho porten allà enxufat al micro i no hi ha problema. Però en aquesta època no era tan fàcil, això.
Clar. No sé si proposar-te un discocope reggaeton. Que ens
tanquen el xiringuito. És
doncs aquest és el Belief de Cher. A nivell cinematogràfic, l'any 99 vam veure als cinemes Todo sobre mi madre, París, Tombuctú, Star Wars 1, l'amenaça fantasma, El club de la lucha, American Beauty, i per exemple Matrix, que semblava que era jo el futur
més futur.
Mira, Matrix.
I ara la veus i sap antiga.
Sí, aquí estem. Què més? Tenim per acabar, aquesta per acabar, és que sé, com ho saps, que vas que tires a dar, tires a dar, perquè acabem amb aquesta selecció de l'any 1999, ell va posant el Mambo No. 5, Lenny Kravitz, Blondie, i amb què acaba? Amb això. Acabarà suau, no? Per què?
Per què?
Per què? Que és divendres, ara tenim tot el cap de setmana per davant.
Sí, clar que sí. About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside, blue his house with the blue little window. Doncs Eiffel 65,
Blue de Badia. Déu-n'hi-do. Aquesta l'hem ballat moltes nits. Jo, ho confesso.
Sí, sí.
Eh?
He pecado.
Sí, sí. Aquí hola, em dic Mònica, i aquesta jo l'he ballat. Sí, mira això. Ui, això. És que aquesta, a més, dintre de la música electrònica, no?, que et podia agradar més o menys,
sí,
no era la meva favorita, però això estava com a mig camí, una mica.
Bueno,
no era droga dura, per entendre'ns.
El temps que ballàvem als 80, doncs això seria el temps dels 90.
Sí, no?
Sí, perquè després ja hi havia el hardcore... I el,
això ja era per altres palades.
Això ja era una altra història. Clar, sí. El que es ballava normalment en discoteca seria alguna cosa així.
Uh-huh. Sí, sí que es balla, sí, ja t'ho dic jo. Per cert, que no he fet els obituaris de l'any 99, abans d'acabar els EDF. Mira, aquell any ens van deixar Stanley Kubrick i Hussein de Jordània. He de dir que naixements no t'he sabut trobar cap que conegui. Hem arribat al punt aquest. És efecte 2000, noi?
clar. És l'efecte 2000.
Efecte 2000. No he
trobat
ningú conegut.
Ara hauríem de trobar famosos amb 17 anys.
No...
Clar, ja, això serien avançats, no? Ja no serien avançats.
Si hi ha algun oient que sap d'algú, que si algú que sigui de la quinta, doncs que ens ho digui, però jo no he estat capaç de reconèixer a ningú. És veritat que jo ja tinc una edat que igual ja els famosos adolescents ja no els reconec, però bé. Molt bé, doncs amb això acabem el repàs a l'any 1999. Escolta, ens hem fet aquí dues dècades, com qui no vol la cosa,
Sí, sí, sí.
De divendres en divendres.
Ara inventarem altres cosetes i intentarem sorprendre a tothom.
Inventarem altres cosetes, podem fer viatges encara al passat, algun dia, per tant, també si els oients tenen peticions, que ens les facin arribar a través de Twitter, @elmatitarragona. Jo crec que la primera que tinc per fer-te, a banda de l'any 2000, que podríem fer l'any 2000 també, i anar intercalant, és aquesta de cantar al cotxe,
Vinga.
Cantar al cotxe.
Setmana que ve cantem tots al cotxe.
Setmana que ve cantem al cotxe? Vinga, doncs esperem també que, que ens facin peticions i propostes, els oients,
correcte.
Ja saben, twitter@elmatitarragona o correu electrònica tarragona@cope.es. Amb quines cançons us deixeu la veu al cotxe? Quan aneu sols, que això és important.
Clar.
Perquè tens molta confiança amb el copilot.
La veritat és que sí.
La premissa és quan anem sols, i sigueu sincers. Jo t'emportaré alguna de les meves,
Vinga.
Juanjo Odena, com sempre, un plaer escoltar música amb tu. Tornem la setmana vinent.
Igualment.
Gràcies.
Gràcies, adeu.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Ruth, tu amb quina cançó cantes sol al cotxe?
Això és un misteri. Vinga.
Pensa tu i ens ho dius la setmana vinent. Hem d'anar ràpid perquè ens queda poqueta estona, però volíem repassar alguns dels actes d'aquest cap de setmana, de Carnaval. Hem parlat de la disfressa d'or, que ja té coronats els guanyadors de 2017, però per exemple a Tarragona els expliquem que avui a la tarda, 7:45, a veure si la pluja aguanta, hi ha la farra dels ninots, hi ha per cert avui xirigotes al Teatre del Magatzem a les 9 i demà 8:45 la tradicional recepció d'Andròmines, del Pajarito. Cita imprescindible del Carnaval.
Sí, aquesta sens dubte.
Quina tens tu,
Vinga, jo tinc una que et deu sonar de prop,
A veure.
La de Calafell, Sí, perquè dir Carnaval de Calafell és sinònim, doncs sí, de Calafell. El Carnaval Xuriguer, per cert, que és un peix volador d'aspecte fantàstic, per qui no el coneguin, doncs sí, ja tenim cita aquest divendres, ja tenim la disbauxa present, i és que tenim la rua de Segur de Calafell a partir de les 9 del vespre, I si no, doncs ja el dissabte a la zona de Calafell Platja a partir de les 10 de la nit, i també diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Tenim una altra proposta.
Tu em dius que la fer, jo els explico que a Reus, entre moltes altres coses, hi ha la plantada de carrosses diumenge al matí i, evidentment, demà a la tarda, dissabte, la rua de lluïment a partir de les 6. A Valls, un cercavila amb batucada molt interessant demà al matí, a partir de 10:45 del matí, la rua també a la tarda. I si baixo cap a les Terres de l'Ebre, per exemple, no es poden perdre el Carnaval de Ferreries a Tortosa a partir de les 5 de la tarda d'aquest dissabte i diumenge, ball de disfresses per tancar el cap de setmana.
Oh, que bé.
Què més? On més em portes? Sí. A la costa?
Sí, a la costa. Jo no marxo, Jo vull anar de... Sí, a la platja ja directament, al Carnaval.
Ja et veig amb ganes.
Sí, després de passar-s'ho bé, doncs un banyet. Mira, tinc que hi ha rua demà dissabte i és l'acte central, on participaran 16 comparses, O sigui que estem atents a partir de les 6 al Passeig Albert fins al Parc del Pescador. Mm-hmm. Jo no m'ho perdria,
No s'ho perdin. Una altra cosa, per cert, abans de que se'ns acabi el temps, avui concert de divendres de Carnaval que organitza el Círcol de Reus en favor de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona, de Soul Beams al Teatre Fortuny a partir de les 9. O sigui que si no tenen l'entrada, vinga, ràpid.
Hem d'agafar el cotxe, però clar, no sé, amb tant... o si no el transport públic.
Transport públic, millor. Acabem amb això, arribem al punt de 2:45. Ruth, gràcies, bon Carnaval.
Gràcies, igualment.
Gràcies a vostès també per haver-nos acompanyat un dia més. Passen-s'ho molt i molt bé. Volem veure les seves disfresses a través de Twitter. Fins dilluns, gràcies.